Directa.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Minuts, arribem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Encantat de parlar amb vosaltres. Una abraçada molt forta als usuaris de Rodalies que continuen. Això, quan passa una cosa a Rodalies, no passa una, passen vàries. És una qüestió encadenada. Mira, fa res. Aquest matí, a prop, una mica abans de les 11 del matí, fa una hora i escaig, s'ha interromput la circulació entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Vilanova per un incendi a un tren a Calafell. Això, bé, s'han evacuat els... No hi ha més allà, no va més enllà de l'incendi, és a dir, que no hi ha hagut desgràcia ni molt més enllà del fet de l'incendi del tren. Bé, és una interrupció que afecta les línies R2 Sud, a la R14, a la R15, R16, R17. S'està gestionant un servei alternatiu per carretera ara mateix i bé, s'ha posat en marxa el pla Ferrocat per alerta per incendi ferroviari, no? Bé, tot això s'afegeix al que ha passat aquest matí, ja el que vam tenir aquest cap de setmana, sobretot a l'afectació de la R3, conforme a la caiguda de la catenària, la avaria d'un comboi... S'han juntat coses. Que estem parlant de R3. La R3, pels que no són usuaris de la R3, us explico que és una via única. És una via única que... Una via única, eh? És que ja comencem dient una via única en l'època en la que estem, directament. És com si via única, quan passaven quatre gats... o quatre trens, doncs igual era adequada. Fa temps que ja no és adequada una via única a Rodalies Catalunya. Fa molt de temps de tot això, molt de temps. Però bé, bàsicament, a la R3, com és una via única, quan hi ha alguna afectació, la que sigui, és a dir, un comboi que va amb retard, un comboi que s'avaria, una catenària que cau, un comboi que pot tenir, jo que sé, un incendi, com ha passat lamentablement en la R2 Sud, doncs afecta absolutament a tota la via. Això vol dir que els trens no poden passar de via ni poden avançar ni molt menys. Estem davant d'una cosa que ja coneixem, d'un drama de Rodalies, que és un muerto en vida. S'està pagant les dècades de manca de manteniment, dècades d'endarreriment d'actualització d'obres, de modernització del servei, d'una via única... posar-la com Déu mana, adequada a les circumstàncies del servei, d'un servei del segle XXI. Estem parlant de moltes coses. Més allà, que a vegades, no sé si és que hi ha un problema d'informació o de gestió d'informació, que seria una altra qüestió. Quan passen aquestes coses i parles amb usuaris, el que et diuen és que no hi ha informació i això ens porta a la confusió. És a dir, que tenim un sistema molt, molt, molt antiquat. I es va mantenint, ja si entrem en qüestió d'ascensors o d'escales mecàniques de diferents estacions, i aquí ni t'explico el drama que tenim per persones que necessiten l'ascensor i que necessiten escales mecàniques. Ja no t'explico. Estem davant d'un tsunami que veurem, això ens queden anys per davant per arreglar-lo. Queden anys per davant d'obres, anys de patiments. Per exemple, la R3 ara començaran, penso que a finals del mes de setembre, comencen unes obres, doncs, per desdoblar part de la via, que ja tocava, no? Això, doncs, implicaran obres com les que s'estan fent ara a la R2 Sud. Bé, parlem de tot això amb el senyor Marc Generes. El senyor Marc Generes és portaveu del grup Perquè no ens fotin el tren, que és un grup d'usuaris de la R3. Marc, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre la nostra trucada. Bé, jo estava parlant que ja no és una qüestió d'errades o d'avaries, sinó és una qüestió d'una reforma profunda de tot el sistema.
Sí, sí, és així. Són dècades de desinversió que el que han fet és que Rodalies no hagi evolucionat a les necessitats que necessita la societat per molts problemes, moltes dècades de confondre prioritats, d'invertir en carretera, invertir en AVE i abandonar Rodalies en general, i l'R3 és un dels casos extrems, i per tant no s'ha posat al dia. Però a més d'això, que ja és un problema, és que no s'ha fet ni el manteniment del que hi havia. Per tant, les Rodalies dels anys 90 no s'han conservat. Per tant, no és que tinguem un esquema antic de Rodalies, sinó que està desmuntat. Està desmuntat, no és fiable, i en l'R3 és la visualització màxima, perquè el ser via única de punta a punta, qualsevol incidència afecta tota la línia. Ja no hi ha opció de creuar trens i, per tant, es paralitza tot. I és on més mal ens fa. I al final és això, una manca absoluta de fiabilitat. Entres al tren i no saps què pot passar. I cada dia passa coses, és continu.
Clar, Marc, ara començaran les obres. Això sembla que seran 16 mesos, és el que diuen, per fer un desdoblament de la via, un desdoblament que possiblement, com ja, no cal dir que ja possiblement fa anys que ja demanava aquesta línia un desdoblament. No sé si esteu posant espelmes a Sants davant del que pugui passar aquests 16 mesos.
És terrible, perquè és un desdoblament que el mínim és de Barcelona a Vic, que són uns 60 quilòmetres que s'han de desdoblar, i l'obra que s'està fent és el primer tram de 5. Són només 17 quilòmetres de Parets del Vallès a la Garriga, un tram central. O sigui que, un cop acabada aquesta obra, la millora serà molt petita. Serà un punt, un cert tram, 17 quilòmetres d'una mica respiro de poder creuar trens. Però no és en absolut la millora necessària. I aquesta obra, que és tan petita i tan parcial, porta ja 2 anys de retard, i llavors ens desespera aquesta visualització de que no hi ha un escenari de millora. No estem, i aquests 16 mesos que es fa aquest tall de tota la línia per fer aquests 17 quilòmetres, és un gran impacte per només fer aquest tros, i després no hi ha calendari compromès per acabar els 60 quilòmetres. I això ens desespera, perquè ens posa a un escenari absolutament etern de disfunció.
Ara la gestió de Rodalies estarà en mans de la Generalitat. Hi ha esperança de que pugui canviar tot? Hi ha molt per fer. Suposo que si hi ha un canvis serà a llarg termini, perquè aquestes coses seran a llarg termini després de tota la deixadesa de dècades. Però hi ha una esperança de millora?
A priori, nosaltres pensem com que el principi de proximitat de la gestió al territori i a l'usuari és positiu. És positiu. Hi ha molts exemples d'altres serveis que així és. I, per tant, ens sembla que Rodalies, com a sistema de transport fonamental dins de Catalunya, que gestioni una administració com és la Generalitat, és un principi positiu. Però no per un canvi de barret les coses passaran a funcionar. El que cal i reclamem és un canvi de mentalitat d'empresa, que ho hem vist. Per exemple, a l'empresa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya veiem una mentalitat orientada a l'usuari, en què es minimitza el temps de les obres per afectar el mínim. Aquí, per exemple, Adif ha decidit que aquest tall que ara tindrem al setembre durarà 16 mesos. Una obra que el projecte aprovat pel propi ministeri diu 3 mesos de tall, i unilateralment s'allarga 16 mesos. Per tant, veiem que hi ha una dinàmica de gestió a Rodalies, que també de la part d'infraestructura de DIF com de la part de Renfe, de l'operadora de trens, de mirar pels seus propis interessos. Evidentment, Adif treballarà molt tranquil 16 mesos sol, i Renfe després decideix les seves coses, i l'usuari queda al final. I, clar, s'ha de fer el sacseig, capgirar absolutament aquesta manera de funcionar, posar al centre l'usuari, minimitzar l'afectació a l'usuari, maximitzar l'oferta, maximitzar la qualitat del servei, i a partir d'aquí derivar doncs quines obres s'han de fer, quins trens s'han de fer circular i com, etc. I, per tant, és un canvi tan profund de mentalitat que, ostres, és un repte majúscul, i malgrat que el principi de la Generalitat ho faci és positiu, ostres, ho ha de demostrar, ha d'aplicar la mentalitat de Ferrocarrils. Si segueix aquí hipotecat amb el llastre de maneres de fer antigues de Renfe i Adif, està per veure què en sortirà. O sigui que
veurem.
Estem a l'expectativa.
Tant de bo sigui per millorar, tant de bo sigui tot per millorar en benefici d'absolutament tots. Jo també estava comentant abans que possiblement una de les coses que sobretot els usuaris, quan ens passen aquestes coses, patim més, és també la manca d'informació. No saber exactament què està passant per reorganitzar-te la teva vida. No sé si aquest seria un dels punts també claus de tot això.
Totalment. És un punt clau i és paradoxal, perquè si fos un servei que funciona perfectament, que quan hi hagués una incidència no la sabessin gestionar, dius, doncs, no estan acostumats, és que és una cosa excepcional, però és que és un sistema que està instal·lat en la incidència permanent. Per tant, hauríem de tenir un departament superexpert en gestió d'incidència i, per tant, hauríem de tenir un servei nefast, una infraestructura que falla, uns trens que fallen, etc, però una gestió de la incidència perfecta. I no és així, se segueix gestionant la incidència també d'esquena a l'usuari, sempre amb el discurs aquest, Renfe, no, la informació, la importància de la informació, en som conscients, ara estem per millorar, doncs que portem molts anys amb aquest discurs de millorar la informació i no s'aconsegueix, perquè és un tema de mentalitat. I aquest tall mateix del cap de setmana, aquesta incidència greu del cap de setmana a l'R3, va passar de nou el mateix: informació incompleta, que arriba tard, que és confusa. Per exemple, hi havia informacions que deia un tram tallat i servei, el tren es contradeia i deia que passaven trens però no estava tallat. Coses errades molt bàsiques que generen confusió. I clar, quan els usuaris ens trobem amb una incidència que estàs penalitzant el teu temps de vida, si a sobre et generen confusió i incertesa, ostres, es malviu molt aquesta situació. En canvi, si es gestionés amb claredat, amb una resposta ràpida i donant alternatives, seria una altra cosa. Aquest cap de setmana van deixar estacions sense servei alternatiu i ho van donar per bo. I aquí és també una mica on trobem a faltar aquest canvi de mentalitat i aquesta exigència de la Generalitat, de dir, això no es pot donar per bo. Si falla un servei, s'ha de donar alternativa a cada una de les estacions. No fer un servei de mínims perquè, mira, no n'he sabut més. No ho sé.
Sí, hauríem de parlar de més coses, hauríem de parlar de, ja, si entrem en tema estacions, tipus ascensors que no funcionen, escales mecàniques, etcètera, etcètera, que entraríem en un bucle enorme, gran. Llavors, Marc, la darrera pregunta que et faig és, parlem de problemes tècnics, parlem de negligències, parlem de mala gestió, de què estem parlant? O de tot estem parlant?
De molt mala gestió, sobretot, i que arriba a un punt que és tan reiterada que clar, que s'ha d'entendre com una negligència, perquè no fer el manteniment obligat és negligent. Que el dissabte repari una avaria i el diumenge torni a fallar és una mala gestió i una negligència en gestionar aquesta incidència i aquesta reparació. Que no funcionin tot el que hem anat dient, no? Que no funcioni tot això, és, hi ha molt de mala gestió i per tant arriba a un punt en la mala ingestió, quan algú s'instal·la en la mala gestió, doncs és imperdonable, no? Passa a ser una deixadesa i per això també parlem de negligència en aquest sentit, que no s'assumeixen i no s'exerceixen les responsabilitats al nivell que haurien d'assumir-se.
Doncs, senyor Marc Generes, portador del grup Perquè no ens fotin el tren, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i les opinions que ens has donat, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Aquesta és la situació i ens queda molt, per passar. Ens queda molt per passar perquè, clar, estem parlant de totes aquestes dècades de no actualització de la xarxa ferroviària. Veurem, perquè és un d'aquests temes que ens haurem de paciència, en tot cas. Però la pregunta és, què passarà quan et demanen allò de no agafis el cotxe per qüestions mediambientals, agafa el tren? Què passa quan un tren estàs amb l'ai al cor i amb, recordeu aquell estudi que va fer la Universitat Rovira i Virgili sobre l'ansietat que provoca en els usuaris de Rodalies tota aquesta situació? Ansietat per molts motius. La situació moral és realment dura moltes vegades. Va, que de seguida parlarem de temperatures. Parlarem de l'elevada temperatura de l'aigua del Mediterrani. En aquest cas, hi ha dos variants. La primera és una qüestió de meteo. Si ve aire fred, ja sabeu, vent de llevant, podríem tenir una dana a sobre. No és el cas, no és el cas. Ara mateix no és el cas, però sí és el cas de com afecta a la biodiversitat. Tot hem vist com les cries de músculs al delta de l'Ebre doncs morien precisament per aquestes elevades temperatures de l'aigua i per la falta de circulació d'aquesta. De seguida en parlem de com afecta tot això a la biodiversitat aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
¡Ojo a la persiana! En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso. Más de 35 años de calidad y profesión a su servicio. 93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
Hola, cariño. Te llamo desde Galerías del Tresillo porque he visto que nuestro sofá cama está muy rebajado. Y como a tu madre le encanta quedarse a dormir porque dice que es tan cómodo, pues le podríamos regalar uno. ¿Qué dices? ¿Se lo compro?
Relajémonos más. En Galerías del Tresillo empieza el remate final. Rebajas de hasta un 60% en sofás, sofás cama, colchones, decoración y mucho más. Galerías del Tresillo.
De dilluns a divendres. Confidencia. Momentos.
Luis Rodríguez.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La temperatura del Mediterrani ha arribat fins als 29 o punts fins a 30 graus de temperatura. Això no és una situació normal, en la... està bastant per sobre del que tocaria per l'època, i clar, la pregunta és com afecta això a la biodiversitat. Hi ha un factor clau, i segurament heu escoltat aquest terme. Les aigües del Mediterrani s'estan tropicalitzant. En parlem d'això amb el senyor Patrici Voltor, que és biòleg marí. Patrici, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per atendre'ns, Patrici. Per començar, jo ara, quan vaig a la platja i em fico a l'aigua, dic, ostres, la temperatura de l'aigua és agradable, però penso que no sé si als peixos això els agrada tant.
Pues no, no els agrada gens. És a dir, estem tenint unes temperatures de l'aigua 1, 2, 3 i fins a 4 graus per sobre del que seria el normal. Nosaltres quan entrem a l'aigua ho notem també.
Sí, tant.
Ho notem perquè notem, ostres, l'aigua és més calenta, es nota això. Llavors l'efecte és molt dolent, és molt dolent. En fi, ja estem tenint alguns episodis de coses realment greus. Si vols et poso
sí.
Un parell d'exemples.
Endavant, sisplau, sí.
Sí, mira, hi ha un corall tou, que és la Borgonya, típica del Mediterrani, vale, que hi ha una molt maca, que és de color vermell i groc, molt, molt preciosa, que bueno, per sobre de 26 graus es moren. Clar, aquests animals, perquè són colònies d'animals,
sí,
viuen a una determinada fondària per sota de 15 metres, però és que aquí ja les temperatures ja estan començant a ser més altes de 26 graus. Ja estem tenint, per exemple, episodis de mortalitat de gorgònies molt importants. A la Costa Brava, surten a la roca, en fons de roca,
uh-huh,
i estem tenint una mortalitat molt gran. Després hi ha un cas molt curiós, també, que és el llobarro, l'alubina, el llobarro,
sí,
vale?
Sí.
El llobarro normalment desova als mesos de desembre, gener, febrer i fins i tot al març. Si la temperatura de l'aigua aquests mesos, que és el normal que estigui per sota de 16 graus i mig, pues el sexe dels llobarros, si són mascles o femella, depèn del genoma dels pares, del pare i de la mare.
Sí.
Vale? Poden sortir més mascles, més femelles, però en conjunt pues és el normal que surten 50% de cada, amb la qual hi ha un equilibri de sexes i l'espècie es perpetua, no?
Sí.
Es va perpetuant. Pues ens estem donant compte que sobretot les postes últimes del mes de març la temperatura ja era més alta de 16 graus i mig. Llavors la població es masculinitza, que es diu, és a dir, surten més mascles que femelles, ¿vale?
D'acord.
Això és un fenomen que és conegut a les piscicultories, però no al mar, perquè les piscicultories fan una reproducció induïda, que normalment està per sobre de 16 i mig, i surten molts més mascles que femelles. Pues això ja està passant al mar. En l'Atlàntic Sur ja s'ha demostrat que a la Bahia de Cádiz ja hi ha molts més mascles que femelles, i a la resta del Mediterrani s'està estudiant, està per demostrar, però pinta malament. Clar, què passa? Que el sexe del llobarro, com passa amb molts rèptils també, amb els cocodrils, i amb molts rèptils, amb les tortugues, depèn de la temperatura d'incubació de l'ou. L'ou s'incluba a l'aigua de mar, si l'aigua de mar està per sobre de 16 i mig, resulta que surten molts més mascles que femelles, amb la qual es produeix un desequilibri poblacional que pot comprometre el principi de l'espècie, d'acord? ¿Vale? Bueno, no et vull
No, m'estic espantant, que és diferent. Quan mirem el Mediterrani, estem parlant que, planetàriament parlant, el Mediterrani és un mar petit. Suposo que igual ara em passo si dic que s'està tropicalitzant el Mediterrani i estem davant d'un canvi d'espècies, eliminant les autòctones que s'aniran cap a un altre lloc o desapareixeran i venint noves espècies més pròpies del Carib.
Això ja fa anys que passa, el que tu dius, que és les espècies invasores que entren tant pel canal de Suez com pel estret de Gibraltar, ja fa anys que s'està tropicalitzant. Ja hi ha espècies com el fadrill, que és el talassoma pavo, el peix verd, que estan entrant a través, sobretot, del canal de Suez, espècies del Mar Roig, no?
Sí.
Inclús el peix escorpión, que és el Pterus volitans, que és un peix molt depredador, que es menja altres peixos. I això és un fenomen que passa ja fa molts anys, que ja el tenim entre cometes assumit, no? També és un problema. I això últim que t'he dit ja és un problema més greu, perquè ja directament afecta a les espècies autòctones, no perquè vinguin unes altres i les desplacin, no. Afecta la seva supervivència, la seva biologia, no? Mm-hmm. El cas de la gorgònia és que es mor directament per sobre de 25.
I d'altres espècies, Patrici, es poden adaptar a una temperatura sostinguda de l'aigua?
Sí, però malauradament aquestes espècies venen, òbviament, de mars més càlids.
De mars més càlids,
no?
Sí, sí.
Llavors venen, sobretot, a través del canal de Suez, del Mar Roig, és el que et dic, que està, ja el fadrí va entrar fa molt de temps, el peix escorpí, que és molt depredador, pues, també està entrant. I què passa? Que, per exemple, el peix escorpí és molt voraz, i es menja altres espècies, i les va eliminant.
Clar, jo pensava també en qüestions de flora, com per exemple com afectaria els peixos que s'alimenten de la flora. No sé, pensava ara mateix en la posidònia, no?, que necessita unes temperatures determinades, i aquestes praderes de posidònia doncs poden córrer perill per culpa precisament d'un augment de la temperatura de l'aigua del Mediterrani.
Sí, sí, això també, a més ha sortit a les notícies, que s'està comprometent també l'estat de les praderies de posidònia. Aguanten una mica temperatura més alta, òbviament, que les gorgònies, que és un cas molt, 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 molt greu, però si continua pujant també afectarà. No hi és que hi ha peixos que es mengin directament la posidònia, sí que les salpes es mengen petits crustacis que creixen a sobre de la posidònia, però la posidònia part té un efecte molt important, no?, tant com productor d'oxigen, absorbir CO2, protegir les costes de les corrents, dels onatges. Clar, si perdem la posidònia, doncs tots aquests efectes beneficiosos es perden també, no? No està directament, diguem, desapareixent per efecte de la temperatura, però si continua pujant sí que la pot afectar i podria entrar en rescissió. És a dir, aquesta pujada va mal per tothom, per les plantes marines, pels invertebrats, pels peixos, per tots.
Bé, i clar, la pregunta, és que no sé si fins i tot fer-la, perquè no sé si arribem a un port. Nosaltres què podem fer? No podem fer res, no? O què es pot fer?
A veure, saps què passa? Que, clar, els organismes tenen uns sistemes interns, tots ho tenim, per adaptar-nos als canvis. Què passa? Que ara el canvi està sent tan ràpid, que els organismes no tenen temps d'adaptar-se, no? Llavors, revertir això, desgraciadament, és molt lent. És a dir, aquest efecte hivernacle que hem anat creant al llarg dels anys, no podíem dir demà, mira, ja està, no sé, com dir, tanquem les fàbriques, deixem de emitir fums a l'atmosfera i això s'arregla, no. Això és un procés molt llarg. El que sí que hem de fer, i de fet estan ja tots mentalitzats que això s'ha de fer, és intentar frenar, intentar començar a frenar aquest efecte invernacle, perquè ara parlem dels peixos, dels invertebrats, però és que al final és l'home. És la vida, la nostra vida, la que estem tots posant en perill, no? Llavors, un efecte immediat per revertir tot això és impossible, però sí que hem de fer accions perquè al llarg plaç tot aquest efecte hivernacle vagi disminuint i aquest augment de la temperatura no vagi a més.
Doncs, Patrici Bultó, director tècnic de l'Aquàrium de Barcelona, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions, molt amable.
Vale, moltes gràcies a vosaltres i a veure si amb els anys ho revertim, això.
Sí, ja veurem. Jo penso que més aviat serà el contrari, que anirem a pitjor. Almenys dona la sensació, sento ser tan agorero en este caso. Va, que de seguida parlarem de bon descans i després parlarem de relacions. Parlarem de com s'ha sobreviscut a l'estiu en parella o com fer-ho aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No es lo mismo dormir que descansar. Y una de las piezas fundamentales que igual ni has caído es el colchón. Pues hoy te traigo aquí a don César Biosca, a César Biosca, de Nacional del Descanso y el colchón de la Piquer, porque además están de super ofertas y te puede solucionar ese problema. César, bienvenido.
Muy bien, buenas tardes, encantado de saludarte. Y sí, estamos de super rebajas con unos precios muy interesantes en cualquiera de los colchones que tenemos, porque no hay un colchón perfecto para todo el mundo. Cada persona es diferente, las condiciones físicas, los gustos. Por eso es fundamental, antes de comprar, antes de adquirir un colchón, recibir un asesoramiento. Nosotros lo hacemos sin compromiso, sin obligación de compra. Y, bueno, pues a partir de ahí usted decide si le interesa o no. Lo que sí le puedo asegurar es que dentro de esa gama amplia de colchones, todos están fabricados en España bajo las más estrictas normas de la Unión Europea, que tenemos ya muchos años de experiencia y que nuestro trato siempre va a ser personalizado. Yo no me canso nunca de decir que el cliente que nos llama siempre va a hablar con la misma persona. O sea, que si tiene un día una duda, un problema, lo que pueda surgir, siempre hablará con esa persona que le atendió el primer día, y eso la verdad es que los clientes lo agradecen y te da muchísima tranquilidad.
Hombre, cuando lleváis 20 años de experiencia, eso ya quiere decir algo en sí mismo.
Y que comprar un colchón, te voy a decir, que no es un capricho.
Es
que
es una necesidad.
Es donde más tiempo pasamos de nuestra vida y nuestra salud, nuestra calidad de vida se nota, se repercute en función del descanso que has tenido la noche anterior. Todos sabemos lo que pasa cuando duermes mal, cuando no descansas de forma correcta. Sin embargo, cuando duermes bien, te levantas y dices, oye,
claro,
qué bien, te ves otra cara, otro humor.
He descansado. Claro. Oye, César, ¿y os encargáis de todo?
Nos encargamos de todo, del montaje, de la retirada del viejo colchón sin coste adicional. Hacemos financiación, que quiere usted pagar poquito a poco, no hay problema. Por lo que vale un café al día, usted va a tener un colchón maravilloso, a dos caras, que ahora está muy de moda. ropa, cara de verano, pues cuando hace calor, pues agradeces que tu colchón tenga tejido de hilo frío, ajá, que da sensación de frescor, que lo tocas y parece que haya salido de la nevera. Y bueno, pues te va a dar un plus de eso, de frescor. Y bueno, pues cuando llegue el invierno, cara de invierno, con un vuelta, tratamiento claro, diferente. Y cuando hace frío, pues estarás calentito. En fin, que nos pueden llamar sin compromiso. Pregunten directamente de fábrica a su domicilio. Y como decía el compañero, seriedad, calidad, trabajo y confianza es lo que le ofrecemos.
Bueno, yo voy a dar el teléfono, ¿eh? 93-799-2000. 93-799-2000. Oye, que no solamente tienes que dormir, que hay que descansar. Y para eso tenemos los colchones en Nacional del Descanso y el colchón de la Piquer. Don César Biosca, muchísimas gracias.
Oye, que si nos llaman de tu parte ahora, le regalamos la sábana bajera protectora del colchón y además impermeable.
Pues toma nota, ¿eh? 93-799-2000.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber el veneno malevo de tu amor.
La cançó és més que adequada. Tengo la camisa negra. Bàsicament... No és una relació la que canta la lletra d'aquesta cançó que sigui gaire positiva, i per això l'estiu és d'aquella època difícil, perquè és una època de convivència. Habitualment, o moltes vegades, moltes parelles durant l'hivern, quan es treballen, durant el que és les qüestions habituals, doncs es veuen... L'habitual. Arriba l'estiu, fan vacances junts, i aquí possiblement ens en podem tenir alguns problemes. Sobretot quan acaba l'estiu, perquè igual moltes se n'adonen que igual això no ens acabem d'entendre o no és el que esperava, o ha canviat molta la cosa, no hem estat acompanyats durant tot l'any, i ara arriba l'estiu, sembla que som dues persones completament diferents. Ara, com sobreviure l'estiu en parella? I sobretot ara, quan acaba l'estiu, que serà el dia 21 de setembre, què passa amb aquestes parelles? Intenten redreçar relacions? No, que no passa amb totes, eh? Hi ha un sector, hi ha unes quantes, però no totes. En parlem d'això amb la psicòloga experta en relacions i dependència emocional, la Sònia Congost, que la tenim al telèfon. Sònia, bon dia, benvinguda.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias.
Pues encantado de hablar contigo, Silvia. Y es que el verano, claro, es cuando habitualmente pasamos más tiempo con nuestra pareja y es cuando se pueden ver aquí que todo puede ser maravilloso o un infierno y todo lo que hay entre medio, ¿eh? ¿Qué podemos hacer o cuáles serían los consejos para pasar unas vacaciones más relajadas, mejores?
Claro, es cierto que es cuando podemos tener más problemas porque pasamos de estar todo el año, normalmente, sobre todo cuando esperamos esos días para hacer vacaciones y descansar, pasamos de estar estresados con un día a día lleno de actividad a tener todo el tiempo libre para compartir. Entonces, lo primero que debemos hacer es ponernos de acuerdo en qué es lo que nos apetece hacer durante ese tiempo que tenemos. Tenemos que llegar a acuerdos porque puede que uno desee hacer unas cosas, otro otras, y eso ya puede ser, para empezar, motivo de discusión. Es importante también tener en cuenta que puede que uno de los dos desee pasar tiempo a solas, que necesite tiempo para sí mismo, y eso no necesita que esté despreciando a la otra persona o que no le importe la otra persona.
Ostras, decir, acabas de tocar un punto delicado, porque a veces es difícil entender eso, ¿eh?
Claro, y hay parejas que necesitan hacerlo todo juntos para así sentir que le importan a la otra persona, pero necesitamos también espacio, momentos para la reflexión. Igual habéis viajado a otro sitio y uno de los dos quiere ir a visitar un museo y el otro le apetece pues quedarse leyendo un libro en una cafetería o en el hotel. Hay que respetar estas partes también. Muchas veces otro problema es que tenemos unas expectativas muy, muy altas. Es decir, estamos esperando esos días para disfrutar, para tener una intimidad como no hemos tenido en todo el año, para poder tener largas conversaciones. Y si por la cuestión que sea, la realidad no acaba siendo la misma, nos decepcionamos.
O sea, mejor bajar las expectativas, ir con un nivel normal, digamos.
Sí, sobre todo ir abiertos a que sea lo que sea, estará bien.
Bueno, hay una cosa, Silvia, que no sé si sería la correcta, que hay que tener un plan para no cumplirlo. O sea, habitualmente cuando vas de vacaciones tienes un montón de planes, pero sí, no siempre se cumplen o se cumplen de otra manera que no tenías tú prevista.
Exacto, es que no olvidemos que la vida son cambios, son imprevistos, y que cuanto más sepamos adaptarnos a todo esto que no esperamos, mucho mejor nos irá, mucho mejor lo vamos a vivir. Y sobre todo, si estamos abiertos y somos flexibles a lo que venga, nos divertiremos y podemos disfrutar mucho más, cada uno de la compañía del otro, sin duda.
Como concepto está muy bien, pero está, a veces es muy difícil todo esto. O sea, cuando hablas de entrada, de ponernos de acuerdo a dónde ir, para empezar, pongamos el ejemplo típico, mar y montaña. Ostras, ¿sí? ya empezamos teniendo un problema. Porque ¿cómo se cede? ¿De qué manera se cede? ¿De qué manera se llegan a acuerdos delante de todo esto?
Bueno, tanto puede ser, pues si este año tomamos esta decisión de mar, pues el año que viene ya pactamos que vamos a hacer montaña, o a lo mejor podemos hacer montaña pues más en invierno, cuando tenemos esos días concretos que también podemos compartir. Sí. Se trata de buscar un poco el hablarlo y el escuchar a la otra persona, y también tiene que haber aquí unas ganas de complacer a la otra persona, sí, pero esto tiene que ser mutuo. Y esto no debería ser algo idílico, sino entender que no estamos en una competición, que no estamos en guerra, porque es cierto que hay parejas que ya discuten a la hora de, no solamente de decidir sí, el destino, sino para hacer la maleta, para decidir qué carretera vamos a tomar, a empezar cogiendo para llegar a esa dirección. Entonces, claro, eso ya es empezar con un nivel de estrés muy alto que augura un mal pronóstico del desenlace.
Claro, uno de los factores que pone de manifiesto este tiempo que pasamos más seguidos juntos con nuestra pareja es la falta de comunicación, la comunicación activa, esa falta de expresar lo que sentimos, lo que queremos, y también escuchar lo que quiere la otra persona.
Exacto. Hay personas que ya por la familia de origen de la que vienen no han aprendido a comunicar sus emociones con espontaneidad y con claridad. Entonces tienen ciertas dificultades. Se encierran, se aíslan, y eso de cara a quien tienen al lado pues acaba siendo un problema. Y luego también hoy en día hemos detectado mucho en la consulta que debido al tema pues de las redes sociales, del móvil, todo eso que acapara tanto nuestra atención hace que escuchemos menos, que estemos menos pendientes, ¿no? A veces la otra persona nos está hablando y nosotros estamos mirando algo. Sí, espera un momento, ahora voy. Y ni escuchamos lo que nos está diciendo. Y todo esto también es algo que no nos damos cuenta, pero nos va alejando y hace que no entendamos tanto cuáles son las necesidades del otro o qué es lo que está sintiendo la otra persona. Y eso también tenemos que cambiarlo.
Bueno, es que las vacaciones a veces ahora, con estas tecnologías, son vacaciones a cuatro, es decir, la pareja y los móviles. ¿Qué hacemos con los móviles?
Pues tenemos que aprender a dejarlos. Incluso también hablábamos de pactar, ni que sea, por ejemplo, durante las comidas, porque parece mentira, pero estamos comiendo y seguimos conectados, ¿no? A determinados momentos dejar los móviles y ya está, y no llevarlos con nosotros. O si estamos en un restaurante, pues los ponemos en silencio y los dejamos en el bolso. Cuando compartamos según qué momentos, no tenerlos al alcance. Por la noche, después de cenar, pues no tocarlos también, porque de esa forma vamos a crear un vínculo mucho más cercano y podemos acabar pues teniendo intimidad, relaciones sexuales. Sí. Cosa que si nos metemos en la cama ya con el móvil, olvidándonos de que tenemos a alguien al lado, nos vamos distanciando sin siquiera ser conscientes.
Bueno, eres referente en relaciones, dependencia emocional, en autoestima, eres experta en todo esto. ¿Cuándo acuden más las parejas? ¿Antes del verano, después del verano? ¿En qué época del año es la que más trabajas, más consultas hay de este tipo?
A ver, con temas de pareja trabajas siempre hay dificultades y cosas que se tienen que trabajar, pero sin ninguna duda no es una creencia, simplemente esto de que pasado verano aumentan las crisis en las parejas, aumentan los divorcios, es totalmente cierto. O sea que más después de verano, y esto tiene una explicación, tal y como estamos comentando, y es que con el estrés del día a día uno va haciendo y no se centra tanto en lo que no funciona de la relación. Pero cuando de repente te encuentras 24 horas al día durante varios días y varias semanas con esa persona de la que te has ido alejando durante el año, puede que la mires y digas, no reconozco a esta persona, ya es que ni siquiera recuerdo qué es lo que me gustaba de esta persona que tengo al lado, y te empiezas a plantear si tal vez ya no quieres estar a su lado, ¿no? Entonces ahí empiezan las crisis, que a veces se pueden reconducir, resolver y nos podemos volver a acercar, o a veces nos hemos alejado tanto que ya no hay nada que hacer.
pues reflexionemos para tener un verano tranquilo y un otoño aún más tranquilo, que sería lo interesante.
Eso.
Silvia Cungós, psicóloga, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Gracias, un placer.
Ja sabeu, paciència, tranquil·litat i mireu, s'ha de mirar tot amb positivitat sempre que sigui possible, ser positius. Després ja en parlarem i, bueno, hablando se entiende la gente, ja ho sabeu. A vegades no, excepte si és polític. Si és polític igual, xerrant no t'entens, ni amb la gent, ni amb els polítics, ni amb ningú. Per cert, ha sortit una enquesta, es va publicar una enquesta sobre percepció de problemàtica que hi ha a Espanya i adivineu què és el problema de percepció? La política. La política, un 41% la percep com el pitjor problema o el problema més destacat que tenim a Espanya. Seguit, molt de llum, per la vivenda. Per la vivenda, eh? Amb el problema que tenim amb la vivenda, la percepció és la política. Bé, estem a punt d'arribar a la una. De seguida explicarem tot el que t'interessa a Mediodia Cope. Tancarem Herrera, obrirem migdia i obrirem migdia parlant de les Kellys, perquè aquesta tarda es concentren a la plaça Sant Jaume per reclamar millores laborals i que deixar de ser un sector precaritzat. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope. Quatre cosetes i torno de seguida. Fins ara.